Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, tenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel. Com estàs?
Doncs bé, malgrat les circumstàncies, intentant doncs, mantenir l'esperit, la màgia de la ràdio.
De la ràdio, això sempre, no? Però bé, seguim al peu del canó, seguim al peu del canó. I avui acompanyats d'un convidat que jo penso també, com sempre, especial, i que ens explicarà moltes coses. El nostre convidat ens ha acompanyat des de les noces de Fígora. Estem parlant de l'any dels finals dels anys 80, amb el Fabià Puigcerver. Amb ell hem estat a molts llocs, eh? Ens hem estat a molts llocs i ens ha acompanyat, doncs, per exemple, a l'estació d'enllaç. Amb ell hem estat al zoo. Hem après, que això no vol dir que ho hagin fet, però hem après també a ser infidels, eh? També hem estat amb aquesta tessitura. Ens hem mirat amb mirall trencat. I tot plegat, doncs, com si fos ahir, no?, d'alguna manera. Bueno, actor, home de teatre, que li agrada molt la fusta, tocar la fusta. Relacionat amb Sabadell, però ell això ens ho explicarà, perquè això ara ens ha fet una mirada aquí quan hem dit sabadellenc, però ens ho explicarà. Jo diria que d'acord i d'estança sí, però ell ens ho explicarà millor. Un actor, doncs això, que home de teatre, que estima les taules, i també home de ràdio, un radiofonista, que deia un company nostre, no? I, bueno, com de la casa, un home d'aquí de la casa, de Ràdio Sabadell.
Santi Ricard, bon dia.
Hola, bon dia.
I molt bona presentació, eh? Has fet aquí com un recorregut per gairebé totes les sèries i produccions que ha fet, perquè són moltes, eh?
Moltes. Jo crec que m'hauria deixat moltes, eh?
Sí, te n'has deixat moltes, Si les haguéssim de dir totes, potser haguéssim acabat el programa. Amb el fil argumental que portaves, eh? Amb llista, potser no.
Sí. Jo me'n recordo, sobretot, aquesta, bueno, de moltes, però de l'estació d'enllaç, per exemple, sí. L'estació d'enllaç que feies del... que va substituir amb el Molla, pot ser?
No. Això va ser... Jo vaig començar a la tele abans, vaig començar a La Granja.
Sí. Ostres, a La Granja, és veritat.
Aquí vaig sortir, vaig substituir el Jordi Mollà.
Val.
Que feia el mateix personatge, que jo vaig pensar, mare de Déu, què pensarà la gent de Catalunya? I sí, vaig fer una cosa d'aquestes que es feien a les sèries, no? A Dallas hi havia passat, no? Que havien substituït algun...
El Ramonet, no?
Sí, llavors vaig fer el Ramonet, que precisament... La meva primera intervenció era el Joan Borràs, que deia «Ai, Ramonet!» I llavors sortia jo, després de no sé quants anys, que ho hagués fet el Jordi Mollà, que jo vaig pensar, tot Catalunya dirà «Aquest home ha perdut el senderi, què li passa?»
Però, escolteu, que heu avançat molt ràpid
molt
i a nosaltres ens agrada anar mica en mica.
Aviam.
Comencem primer? Sí.
Pel principi.
Sí, i per aquest so. Potser ens hem quedat sorts, però sí. A veure, clar, perquè hem de començar parlant de la teva passió, també, del teatre, perquè jo crec que el teu inici com a actor em sembla que és dalt d'un escenari.
Sí, el meu inici...
Dels Pastorets.
Sí, vaig començar fent Els Pastorets a Vic, com molta altra gent que es dedica ara en aquesta feina. I sí, i això, els timbres del teatre sempre... són aquell punt de, no?, aquell punt de nervis. Bueno, ja els tens abans, els nervis, però allò vol dir que allà, a partir de llavors, ja no hi ha marxa enrere.
I recordes? Recordes aquells inicis, quan eres doncs, tan petit, no?
Sí, i tant que el recordo molt, el recordo molt.
Suposo que això ja et va marcar. Vas dir, jo vull tenir aquesta sensació, no?, aquest cuquet a l'estómac.
Sí, el cuc del teatre, hi ha una obra del Rodolf Cirera que es diu El verí del teatre, i jo crec que... El teatre és una mena de verí que se't fica a la sang i que llavors hi ha gent que ho proven i diu jo no vull sortir mai més aquí, perquè és clar, també porta tota aquesta part de nervis i aquesta part de responsabilitat, per dir-ho d'una manera, que de sobte dius, i si m'equivoco? I al final, com diu un amic, el Jordi Martínez, fem teatre i si ens equivoquem, no som cirurgians, no matem a ningú. Clar. Vull dir que ens equivoquem i el que intentem fer cada cop, cada dia que sortim a l'escenari és doncs, transmetre emocions, transmetre sensacions i que la gent que està a baix del pati de butaques doncs surti d'allà reflexionant i havent viscut una experiència. I això, de fet, una de les coses que em va fer dedicar-me al teatre és això, que jo quan anava al teatre m'agradava molt, sortia d'allà emocionat, sortia d'allà amb moltes coses apreses, perquè del teatre se n'aprenen moltes coses, de les obres de teatre, que precisament els grecs les feien per això, no? Explicaven les coses, explicaven al teatre perquè la gent pogués doncs, aplicar-ho a la seva vida o reflexionar sobre les coses que els hi passaven. I jo pensava, jo vull que surti aquí dalt i que quan surti la gent del teatre surti amb la mateixa sensació que surto jo.
I ara que has dit això, Santi, vaig començar amb Pastorets, anem una miqueta així, també ens servirà per anar una miqueta més als orígens. A la teva família, els pares, això, hi han antecedents, hi han això?
Els meus pares no feien teatre. El meu pare es va ficar a fer de tramoia, però quan ja era gran i perquè el van enredar, per dir-ho d'una manera, i ho feia molt de gust. Però els meus pares no, però el meu tiet, la meva germana, i n'havíem fet i van ser doncs, els que...
Et van posar el coquet.
Sí, em vaig ficar allà per això, no?
Perquè nascut a Bonn.
A Vic, jo sóc de Vic.
Ep.
Jo sóc de Vic, sí. Sempre em diuen l'actor sabadellenc i jo sempre dic... No, jo visc a Sabadell. De fet, em sembla que ja fa més anys que visc a Sabadell que no pas els anys que he viscut a Vic, perquè, és clar, jo quan vaig tenir 18 anys vaig entrar a l'Institut del Teatre a Barcelona i a partir de llavors ja sí que anava als estius, tenia a casa els pares, anava els caps de setmana, però vaig viure més a Barcelona... I ara fa 20 anys que visc aquí a Sabadell.
Bueno, hem corregut molt, eh? Hem corregut molt, perquè...
No, bueno, parlàvem d'això... Bueno, anirem tirant endavant.
Anirem tirant, exacte.
No cal que seguim un ordre cronològic, això... perquè...
Anirem endavant i enrere.
On ens porti.
Vic, quin col·le? A veure, germans, germanes...
Sí, tinc una germana, com he dit, que també feia teatre.
Més petita, més gran.
Tinc una germana més gran i...
O sigui que tu eres el nen petitó.
Jo sí, a més a més amb la meva germana ens portem 8 anys.
Caram.
Vull dir que era el petit, sí.
Era el petitet. No, I el, petit. La col·le, quin col·le?
A Sant Miquel dels Sants vaig anar. Era una escola que va començar, una escola que no sé si ara se'n diria concertada o així, era una escola que es va formar al Bisbat de Vic i a l'Associació de Pares i Mares van formar una escola i ja, jo des de que vaig fer primer de GB doncs vaig fer tota l'educació en català.
Ah, molt bé.
Sí, doncs escolta, ara que parlaves de la teva germana, de la Montse. Sí. Ens ha volgut deixar un missatge.
Què dius?
Hola, Santi. Sorpresa! Te la pensaves, aquesta? Quan em van dir que et feien una entrevista per la ràdio i si volia participar, em va fer molta il·lusió. I vaig pensar, llavors, i què li diràs? Doncs bé, aprofito per dir-te que ets el millor germà del món. Val a dir que no en tinc cap més. No, fora conyes, de veritat. Per mi ets el millor germà del món i estic molt orgullosa de tu, tant com a persona, que per mi i per nosaltres és el més important, com per la teva feina d'actor. I em fa il·lusió pensar que el fet que t'hagis dedicat a fer d'actor, la xispeta sortís de quan de petit se t'enduia doncs, a fer pastorets a l'Orfeó Vigatà, que vas començar fent d'escolanet i després de pastorets, i amb tot el teatre amateur que vam començar a fer, ja que a casa ens agrada molt el teatre. I res, dir-te que t'agraeixo tot el recolzament que sempre m'has donat i que t'estimo molt. I bé, que t'espero demà a dinar. Patonassos.
Això que quedi clar, eh?
És veritat, demà vaig a dinar a Vic, sí.
Els dijous a dinar a Vic.
Sí, toca. Un dia a la setmana, passar sempre que puc, i vaig, de vegades la feina fa molt complicat doncs, mantenir aquesta relació, no? Relació presencial.
Amb la família.
Amb la família, no? Perquè, és clar, de vegades assajos, dissabtes i diumenges treballar en teatre. Clar, jo sempre que podia anava el dissabte, anava el diumenge, però és que de vegades és quan el dissabte et posen una doble funció i tens funció el diumenge, clar, ja es fa molt difícil. Llavors, bueno, sempre que puc i no es complica massa la cosa, perquè, és clar, és una horeta cap a Vic, llavors també intentes anar-hi un dia que puguis aprofitar una mica l'estona. Que
clar,
puguis
estar... Temps de qualitat,
que,
no?
Sí, exacte. Que puguis estar una estoneta, que no diguis, hola, vinga, adéu.
Adéu.
Que de vegades també ho he hagut
i m'emporto el tàper, no? La carmanyola.
De vegades també ho he hagut de fer, eh? I de vegades, quan ja fa molts dies que no hi puc anar, doncs sí que dic, Montse, vindré a les dues, però a les quatre he de marxar. I, bueno, ens anem organitzant. Aquí no m'ha fet molta il·lusió sentir la meva germana.
Sí, oi?
Perquè, de fet, això és veritat. El coquet del teatre, i a més amb la meva germana i el meu tiet em van portar molt a veure teatre a Barcelona, a veure teatre professional, i llavors... Clar, això també t'ajuda molt, bueno, fica molt.
I té aquest accent encara de Vic, eh? Ho sí. Conserva molt, eh? Conserva
no,
molt
jo,
la Vic.
Jo, sí. Déu-n'hi-do, també.
També. Gràcies, sí, sí.
I Santi, explica'ns això. Després ja el Santi d'adolescent. Quina música escoltava també? Els vinils, els radiocassets? Perquè, clar, en aquella època no era com avui dia, no? Que fas així amb el dit.
No,
i tens
clar,
qualsevol cançó a la plataforma que vulguis.
Jo de vegades amb la meva filla li dic és que, esclar, tu tens molta música. Jo me'n recordo que quan era petit vaig tenir la il·lusió de tenir uns estalvis i em vaig comprar un radiocasset. I llavors la primera cinta que em vaig comprar era una cinta d'un grup que es deia, perquè no crec que ja funcionin, que es deia Rocky Sharp and the Replies, i que cantava una cançó que es deia Ramalamalamalam Ding Dong.
Sí,
i és clar, i sentia aquesta cançó
en bucle, no?
En bucle.
Allò com un mantra.
Però és clar, era un radiocasset que podia gravar, el tanto.
Home,
llavors,
sèrie...
quan a l'adolescència sí que recordo aquella cosa d'estar amb Ràdio Vic posada, que emetien molta música, i amb el casset allà a punt per quan anunciaven cançons de... Clar, llavors que em va tocar adolescència una mica més gran, que llavors ja hi havia Los Burros, l'última de la fila, els Loquillo, los Trogloditas, que eren grups que eren grups molt vinculats a Vic, Duble Buble, i tota aquesta gent, doncs llavors apretaves el rec i gravaves, i estaves allà...
Gravaves els dits, no?, demanant,
sí,
pregant.
Pregant que el locutor de la ràdio no fiqués la veu al mig per poder tenir la cançó sencera i sense... I sempre al final sempre se't tallava una mica, perquè sempre hem acabat de... Mm-hmm. Però bueno, però llavors tenies
però,
la cançó per escoltar-la quan volguessis.
La...
I llavors, esclar, sempre escoltava la mateixa cinta perquè només en tenia una.
I no s'enredava allò, la cinta?
No.
No bueno,
de fet, anava endollat. Sí que llavors sí que hi havia la cosa aquella del Walkman, del Vic, i fer voltar la cinta perquè no tenies prou piles per rebobinar-la. Sí. Mm-hmm.
Doncs escolta, t'hem demanat també tres cançons que formin part de la teva banda sonora. Mm-hmm. Tria la primera i ens expliques per què l'has triada.
Diguem que és que te n'he dit tres,
sí,
i ja no me'n recordo.
Que és difícil, és difícil, dir-ne només tres, perquè és clar, sempre és molt...
Tom Waits. Tom Waits és
dempeus.
És un referent.
Fitxar també, compartir.
Tom Waits és un personatge que sempre m'ha interessat molt. Té aquesta mena de barreja de crooner i cantautor francès, de vegades, aquesta mena de cosa de cabaret. Precisament la cançó que he triat, aquesta Rain Dogs, surt en un vídeo d'un concert que va fer el Tom Waits, que es deia Big Time, i realment està ficada dintre aquesta cosa de cabaret. El món del cabaret sempre és un món que m'ha interessat i m'ha agradat molt, sobretot des que vaig veure la pel·lícula Cabaret.
Liza Minnelli,
sí, una gran pel·lícula que recordo que em va impressionar molt, i totes aquelles coreografies del Bob Fosse, és una pel·lícula meravellosa que jo penso que jo recomano a la gent que la vegi, perquè ara...
I te'n recordes que la feien al Cinerama a Barcelona?
A Barcelona no hi anava, jo el meu contacte amb Cabaret va ser a través de la tele, però recordo precisament que era un dia que estàvem fent pastorets i feien Cabaret a la tele, i vaig sortir
canvi, no?
Gairebé sense desmaquillar-me, que en aquells moments em sembla que feia de dimoni, corrents cap a casa per poder arribar a l'hora que... Perquè, esclar, les plataformes no existien. No podies tirar endavant ni enrere. No, havies d'anar, de ser allà a l'hora que començaven.
No, nosaltres també. Bueno, jo la vaig mirar molts cops perquè, a més, és una està molt, la història està com molt ben portada, no? I les cançons i
sí,
tot. Oi que
sí,
està
sí.
ben construïda? Està tu que ets
molt
del...
Sí, sí, està molt ben construïda. Jo vaig tenir l'oportunitat també d'anar a Madrid a veure una versió que era la versió que havia dirigit Sam Mendes, que feia el Mestre Cerimònies, el feia l'Asier Etxeandia, si no m'equivoco, i realment és una història, té aquesta part crua. Jo encara recordo quan poso el CD i escolto la cançó aquella dels nazis, aquella cançó, se'm posa molt la pell de gallina, la sensació aquesta d'impotència amb el quan van a pintar les cases dels jueus, el número aquell tan cru de cabaret que se'n riuen de que el mestre de cerimònies està enamorat d'una mona i que un dels acudits que fa diu, sí, és una mona, no passa res, diu, perquè no és jueva, no... aquesta cosa et fica a dintre i et crea aquesta mena de sensació, de malestar, i al mateix temps t'explica tota aquesta història i veus aquell món del cabaret, no? Que és impressionant.
Sí, és.
I Tom Waits té aquesta cosa de crooner, t'explica totes aquestes històries. Va començar com molt imitant a Bob Dylan, perquè a ell li agradava Bob Dylan, però amb el temps ha anat arribant a una cruesa. I això, el Rain Dogs, la cançó aquesta que he triat, és un disc que es diu Swordfish Trombones i és una mica el clic que va fer Tom Waits per anar a la cruesa, perquè té un disc que fa percussió amb bossos. De fet, em sembla que aquest disc el va gravar, vaig llegir una entrevista que l'havia gravat tot al lavabo de casa seva, la veu.
Imagina't.
I llavors quan va arribar, ho dic perquè ens imaginem la cruesa del so, no? El so d'un lavabo, aquella ressonància estranya, i llavors va arribar a la sala a la gravació i va dir,
sí,
a l'estudi, i va dir, jo tinc això. I llavors amb els músics que van començar a posar música allò i van aconseguir fer aquest disc.
Discàs,
eh?
Bons machines, diu.
Quina presentació. No,
fantàstic,
de totes maneres, ara faré un viatge en el temps i m'imaginaré el Santi Ricard encara amb el maquillatge, escoltant i veient doncs, a Tom Waits. He de dir que a partir d'ara sempre m'imaginaré també a Tom Waits al lavabo, eh?
El lavabo,
aquest
sí.
Disc.
No era aquest disc en concret, però era un altre, una evolució més bèstia. Però sí.
I Tom Waits també té aquesta cosa que és encantador, però també deixa com una tristesa, com un sentiment.
Sí, té aquesta cosa,
no?
Trista. És un crooner trist, no és un crooner com seria, sí, Frank Sinatra, no?
Trist no seria la paraula, no?
No sé, és dur, és esquerp. Vaig tenir la possibilitat, va venir una vegada a Barcelona i vaig anar a veure el seu concert. Mira, que era, que tenia unes... acabava de ser pare i un moment que dius... però vaig dir, no, és que no puc fallar, no puc fallar.
Home, després de la presentació, sí que va venir, sí, sí, jo no hi vaig
sí,
anar.
Sí,
no vaig anar. Sí,
allà
sí,
a l'edifici
sí,
aquell blau de l'auditori del fòrum.
Sí.
Va venir, sí, sí, que no vaig aconseguir entrades i estava desesperat i llavors vam fer un segon concert i llavors vaig dir, aquesta és la meva.
És el moment,
és el moment,
no? Sí,
o
sí, he d'anar-hi. I, escolta, parla'ns també de l'època, no?, a l'Institut del Teatre.
Exacte.
Perquè suposo que també és una... guardes molts records, no?, positius,
sí,
suposo.
Sí, l'Institut del Teatre, en principi, per mi va ser una circumstància una mica dura. Jo venia de Vic.
De Vic.
Pobre, era un nen noi de Vic, de 18 anys, i em vaig trobar allà amb tota una fauna, molta gent que ara són grans amics i que me'ls estimo molt, el Marc Martínez, la Noel Oliver, el David Bagés, vull dir que em vaig trobar tota aquesta gent i va ser una mica difícil per mi, va ser un cop molt fort. Avui, per exemple, ahir sortia una notícia que parlava de l'adaptació de nens de poble que de sobte se n'han d'anar a un institut a una gran ciutat. És clar, és una circumstància completament diferent. I, és clar, era una cosa, allò de sortir de la zona de confort, m'ho vaig trobar a la cara. A més, vaig tenir la sort també de que a la meva classe hi havia una franja d'edat molt llarga. Els petits érem l'Ariadna Gil.
Caram. Mm.
Dues noies més que no s'hi han dedicat, i jo tenia 18, l'Ariadna en tenia 17, va entrar perquè llavors aquell any feia els 18, i llavors n'hi havia un que en tenia 25. Vull dir que érem una franja... Ara tothom entra amb la mateixa edat. El fet de tenir gent barrejada, gent amb diferents edats, també hi ha diferents visions, i això fa que també tinguis una... O sigui, t'agafis les coses d'una altra manera, no?, a l'Institut del Teatre. Quan et diuen una cosa, tu vas amb aquella innocència, amb aquelles ganes, i dius, ah, doncs ho he de fer, i llavors sents l'altre que diu, ah, això... I dius, ostres, potser sí... No, ara no passa això. Ara la majoria de gent que entra a l'Institut del Teatre entra amb 18 anys i llavors no tenen aquest contrast. Segurament tenen molt més criteri.
Yeah.
Són molt més viscuts que jo quan vaig arribar. I han vist moltes més coses, perquè ara és molt més fàcil. Engegues YouTube, sèries a qualsevol plataforma i pots veure moltes més coses que jo, que no coneixia.
Perquè quan entres ja havies fet alguna cosa professionalment o no?
No. No, sí. No, jo no havia fet res professional. Havia fet
Pastorets,
teatre amateur.
Tot això, teatre
amateur. I havia muntat un grup de teatre a Vic amb dos amics que es deia Trio de Tres i fèiem una mena de mim clown tipus tricicle, que era el que llavors estava de moda, i totes aquestes coses. Vam fer un espectacle que es deia M'imaginació. Ens vam presentar amb una mostra de la Generalitat. A la Mostra de la Generalitat triaven dos espectacles, un de teatre contemporani i un de teatre clàssic, i nosaltres vam estar escollits com a teatre contemporani i vam representar Catalunya a l'Encuentro Nacional de Teatro Contemporáneo de Mérida de l'any 1986, si no m'equivoco.
Ah, que allà a Mérida va passar una cosa amb la Guàrdia Civil, no?
Home, oh, sí.
Sí. Això, sí.
Tot això com ho sabeu?
Explica. Sí, sí, home, busquem les nostres fonts,
tot això com ho sabeu?
Sí. Ep, que això s'ha complat. Ep.
Vam anar a Mèrida des de Vic, un cotxe, una furgoneta, que és el que necessitàvem per posar l'escenografia, i llavors allà a Mèrida estàvem allotjats en un lloc, en una casa, com una mena de casa de colònies i tal, i llavors anàvem, cada dia feien dos espectacles, un en un poble del costat que es diu Almendralejo, sí, i l'altre a Mèrida, i llavors anàvem tots amb autobús cap a Almendralejo, ens sopàvem, i llavors anàvem amb autobús cap a Mèrida, i allà veiem l'altre espectacle. Un dia d'aquests, des de l'hotel on estàvem, vam anar amb la furgoneta, perquè, esclar, era el més pràctic, perquè hi cabíem tots. Vam anar amb la furgoneta, la vam deixar aparcada, i vam veure uns nois que feien una mica de mala pinta allà al costat, però, bueno, vam dir, no passa res. Vam deixar la furgoneta, vam anar al Almendralejo, vam veure l'espectacle, vam sopar, vam tornar, vam anar a Mèrida, vam veure l'espectacle, i quan vam tornar... la furgoneta, que era una Ebro d'aquelles de que hi havia abans.
Això ja quasi no es coneix avui,
sí,
en dia.
No es coneix, una furgoneta...
Jo crec que hi ha prohibides aquestes,
sí, sí,
furgonetes,
ja, no,
ni circulen, no?
Sí, no. Sí. Ara potser encara trobaríem una Benet, no?, de la Nissan, que era una cosa... I quan vam arribar allà ens vam trobar que ens havien tret el vidre que passa que eren, devien ser uns lladres molt professionals, perquè ens van treure el vidre amb la goma i tot, un dels vidres laterals.
Aquells de triangle.
Eren quadrats, però d'aquells que s'obrien mig.
S'obrien, és veritat, sí, sí.
I ens van treure el vidre amb la goma i tot, i ens van deixar el vidre ben posat a sobre el seient, la furgoneta, i ens van prendre tres jaquetes. Total, que no hi havia ningú que portés documentació, crec, no es va perdre gran cosa, però vam anar a posar la denúncia, més que res perquè la furgoneta era de lloguer i, esclar, havíem de tenir
la
alguna
fiança,
cosa.
La fiança, no? Clar,
l'Ebro. Sí,
sí. Aleshores, els companys que els havien robat la jaqueta van entrar a fer una denúncia i, mentrestant, un altre i jo estàvem a fora. Com que ens havien tret el vidre també amb la goma i tal, doncs amb les eines, poques eines que teníem, tornavís, etc., doncs estàvem intentant posar la goma. Abans d'això, vam estar allà, estàvem davant de la comissaria, va sortir un senyor, què feis aquí? Bueno, perquè ens va veure que anàvem tots amb les acreditacions.
Sí.
I de l'encuentro aquest, i vam dir, no, somos de Catalunya, y hemos venido aquí.
Hombre, de Catalunya,
y, ¿no? Y estamos en un encuentro nacional de teatro contemporáneo. Ah, muy bien, ¿qué tal? I total, que vam parlar amb un senyor que anava vestit normal. I mentre els companys estàvem fent la denúncia, i nosaltres davant de la comissaria de policia, amb la furgoneta aparcada, intentant posar el vidre, esclar, de sobte, jo estava dintre, l'altre company estava fora intentant posar això, i de sobte veig el senyor aquell que jo havia estat xerrant a fora, i que diu, en el de fora, diu, policia, què estan haciendo aquí? I esclar, vaig dir, aquesta és la meva, ja m'ha vist, hem estat xerrant, i vaig sortir, no, que vostè ja m'ha vist abans, que jo estava aquí, que hem anat, els meus companys estan fent la denúncia, que ens han robat coses de la furgoneta, i estem intentant posar el vidre per no haver d'anar al mecànic, per poder deixar la furgoneta fora, perquè és clar, si deixem la furgoneta amb la finestra oberta, encara potser ens robaran més coses, no la poden robar, que és de lloguer, i aquell em anava mirant i vaig veure que començava a riure. I de sobte paro i diu, ¿me lo puedes repetir en castellano, por favor? Jo, amb la cosa dels nervis, vaig sortir i li vaig fer tota la perorata en català, perquè ja, clar, jo sabia que aquell senyor m'havia vist i havia vist l'acreditació i tal, i realment va ser un episodi bastant, bastant còmic.
Déu-n'hi-do, eh? Un bon encuentro, eh?
Un encuentro con la policia.
Un encuentro con la policia.
Que suposo que amb tants anys, no?, dels escenaris, fent produccions, t'hauran passat 50.000 anècdotes,
moltes,
no?
Moltes coses passen. Mm. I és, de fet, és el divertit del teatre, que cada dia la funció és diferent i cada dia pot ser una superaventura.
I el tema de la fama, perquè, clar, per exemple, abans que començàvem a l'inici, no? Ja vas començar amb La Granja, que va tenir una gran repercussió, però és que has participat en prop d'una vintena, no?, de produccions televisives.
Sí. Sèries, em sembla que són 17 o 18. Una vintena, deuen ser.
Vaig enviar el currículum i tot.
Sí.
No.
Per internet.
Avui dia internet el trobes fàcil.
Una vintena, com a mínim.
Sí, no sé.
No, segurament algunes han passat.
No les tinc comptades. Però sí, bueno, és una cosa una mica...
Però l'esclat fort va ser amb Les Noces, no? Amb Les Noces.
Les Noces, bueno, però allò era teatre.
Allò era teatre,
i
sí.
I allò del teatre és una cosa que queda allà i només és... Allò era lliure de gràcia i que havien cada dia 200 persones i sí, vam estar 4 mesos i mig, però clar, si comptes la gent que veu allò en 4 mesos i mig o la gent que veu la tele, és molt diferent. I llavors, bueno, hi ha coses que són molt curioses. A mi em va passar, per exemple, que estava fent zoo a la tele i un dia em va parar un senyor i em va dir, ah, tu ets, i jo vaig pensar, ara em dirà el del zoo, diu, tu sorties a Estació d'Enllaç, i dius, sí, i vull dir que veus coses d'aquestes que són molt curioses perquè hi ha personatges que realment a la gent els entren més o se'n recorden més que no pas d'altres, i pots estar fent una cosa i la gent no donar-se'n i estar fent una altra. Amb això em va passar una cosa molt divertida amb això de la granja, que, esclar, jo vaig substituir el Jordi Mollà. El Jordi Mollà ja havia dit que plegaria de la sèrie i llavors li havien fet una sortida argumental amb 6 capítols. El que passa que va haver de plegar abans de fer aquests 6 capítols. Aleshores, jo vaig fer aquests 6 capítols, em van dir, com que ho fas tu? Mirarem, aviam si et tornem a introduir, que no hagis de plegar, i total, que ell se n'anava a estudiar informàtica a Amèrica i deixava la nòvia aquí. I la nòvia, llavors, jo vaig saber per la tele també, perquè és clar, jo ja llavors ja ho havia gravat i ja ho havia fet tot, i la nòvia li anava enviant cartes i tot això. I amb això que vam anar a fer un dramàtic, que era els Avis de Vilatrista, en una casa allà a Sant Just d'Esvern, crec que era una casa de pagès que hi ha allà al mig, i vam anar a fer aquesta sèrie. I la senyora de la casa, que sabia que, esclar, hi havia càmeres, estaven gravant una sèrie allà, un dramàtic, hi havia càmeres, sabien que tots eren actors, entre els actors hi havia el Cors, el Miquel Cors, hi havia l'Ovidi Montlló, hi havia l'Alfred Luquetti, vull dir que... era molt amable amb tots menys amb mi. Pensava, aquesta senyora, no sé...
Què li hauràs fet, no?
Sí, què li he fet a aquesta senyora? I llavors, un dia, dels que estàvem gravant, ve el Pere Ponce i em diu, aquesta senyora està molt enfadada perquè tu estàs aquí i li vas enviant cartes a la teva nòvia des d'Estats Units. I vaig dir, aviam, o sigui, entén que tots els que estan aquí són actors i no entén que jo sóc un actor i aquell personatge i allò que estic fent a la granja, que estava fent a la granja, també era un personatge i que, per tant...
Santi, no es pot ser bon actor, perquè llavors la gent...
No, però això passava molt.
Però això passa, eh?
Un gran amic i un gran actor, que l'Enric Arredondo, que feia... que era un dels personatges que sortia a Poble Nou, un dels primers col·laborons que es va fer, feia un personatge que estava com enamorat de la Lola Lizaran i la perseguia i anava darrere d'una calaixera, perquè en aquella calaixera hi havia alguna cosa. I la gent el trobava pel carrer i el pagava amb el paraigües. Creien que era veritat. A la Irene Montalà, que hi va haver un moment que em sembla en Secrets de Família que desapareixia, la gent l'agafava i l'ativava pel carrer i li deia, però... torna a casa, que a casa teva estan desesperats, que... Ara aquesta cosa ja ha canviat. De fet, abans passava, En els teatres sortia el dolent i també l'esperaven i el pagaven. Vull dir que...
amb els pastorets, quan sortia el Satanàs, les forces infernals... Però
sol sortia desmaquillat.
Afortunadament, doncs també, no?, els espectadors es van educant, no? Ja veurem amb les noves tecnologies, això seria un tema a part, però de les últimes sèries i produccions que has fet és Com si fos ahir.
Com si fos ahir, sí, sí.
Explica'ns també... l'experiència.
Bé, jo, de fet, amb tots els culebrons, si els dic culebrons...
Culebrots.
No, és igual, si els dius culebrots, també se'n fan. La sèrie del migdia, amb totes les sèries del migdia que s'han fet des de Poble Nou, que devia ser l'any 94 o 93, doncs no havia participat en cap, jo, i sempre dius, potser ja em tocaria. I de sobte em van agafar per fer uns capítols de la Riera, quan jo ja sabia que es feia aquesta sèrie nova, vaig pensar... però vaig entrar en aquesta sèrie nova, Com si fos ahir. És una sèrie completament diferent, jo crec que a la gent li ha costat una mica d'adaptar-se, no hi ha crims, no hi ha tanta cosa, personatges tan bèsties, és una sèrie com molt quotidiana, i que realment enganxa un tipus de públic molt diferent, perquè és una sèrie que està feta amb uns protagonistes que tenen una edat entre 40 i 50 i realment te'ls trobes...
Que es retroben, no?
Sí, però vull dir que la gent que el mira de 40 i 50, un dia em vaig trobar anava precisament a gravar, anava amb tren i em vaig trobar un noi que no hagués dit mai que era espectador de TV3 i em va dir, escucha, és que me gusta mucho esta serie y que nos pintáis muy bien y que nuestra generación y ahora que quedará retratada porque siempre salen abuelos, niños, no sé qué, no sé cuántos. Y,
bien,
y dius, sí, 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 vull dir que per un tipus d'espectador ha funcionat i suposo que per algun altre no ha funcionat tant. El que passa que ara al final té això, l'efecte aquest crida, no? Quan tothom em va parlant i tot això, al final tothom es va enganxant i ara tenen un share. Jo sempre dic, des de que he marxat jo, ara tenen més audiència.
No, ara que deies això, també una miqueta amb la reflexió d'abans, clar, tu ets mitòman, ho dic perquè quan vas arribar, quan vas començar, diguéssim, els inicis de l'Institut del Teatre i vas conèixer, doncs, actors o actrius que ja eren, diguéssim, que tu, doncs, havies admirat o els seguies, això com ho veus, això?
Home, jo, una de les coses d'aquelles que et porta la vida i que d'aquelles coses que dius, bueno, ara ja em puc morir, per dir-ho d'una manera, això va ser quan jo estava, vaig acabar, havia acabat just segon a l'Institut del Teatre. Jo a l'Institut del Teatre no l'he acabat. Jo, per no tenir, no tinc cap títol. L'altre un dia, ara per una cosa,
bé,
per una cosa, per una cosa, bueno, tinc el cou. Per una cosa, per una cosa de feina em demanaven el C1 de català i no tinc ni el C1 de català perquè resulta que has d'estar escolaritzat. Són els nascuts a partir de l'any 72 i jo sóc del 68. Però no tinc ni això. I quan vaig acabar segon, vaig trobar una a l'Institut del Teatre, van penjar un cartell que feien un càsting per fer una producció al Teatre Lliure. M'hi vaig presentar i em van agafar. I va ser el que deies tu, les noces de Fígaro, esclar. Les noces de Fígaro, de sobte, trobar-te allà i estar treballant amb l'Anna Lizaran, el Lluís Omar, el Jordi Bosch, l'Emma Vilarsau, la Carlota Soldevila, l'Alfred Luchetti, l'Enric Serra, l'Artur Trias... bé, ja dius, ara ja...
Gallina piel, no?
Gallina de piel. Resulta que el muntatge aquest de les noces de Fígaro ja s'havia fet. El muntatge, com el vam fer nosaltres, no, evidentment, s'havia fet un altre muntatge de les noces de Fígaro, que havia fet l'Associació Dramàtica de Barcelona, i feia 20 anys que l'havíem fet. I el dia que vam estrenar, vam fer una trobada amb actors que l'havien fet feia 20 anys... Hi havia que repetien, la Carlota Soldevila, per exemple, i la Fred Luchetti repetien, havien fet personatges diferents, i el Carubí, que és el personatge que feia jo, l'havia fet l'Ovidi Montllor, esclar. Tinc una foto assegut en el banc aquell del jardí amb l'Ovidi Montllor donant-nos la mà, que jo cada cop que la veig se't posa la pell de gallina, esclar. De sobte, tenir un principi així és una mica bèstia. Dius, ara, a partir d'aquí, què? És allò. Ara ja potser tot pot anar malament, perquè ja, si comencem tan amunt, no?
Clar,
i realment va ser un espectacle que va funcionar molt.
Exacte,
també per al moment, va ser un moment que el Lliure estava molt malament, no, les institucions no el recolzaven,
sí, sí.
I una obra revolucionària com és Les noces de Fígaro, en el que Fígaro té un monòleg de, no sé, 10 minuts o un quart en el que explica com és la vida, que sembla que el llegeixes ara i sembla que l'hagin escrit avui, no? Doncs va tenir molta repercussió. A més, aquesta funció, llavors la vam remuntar l'any 92 per l'Olimpiada Cultural, la vam estar fent al Grec, el 92 també vam anar a Sevilla, i després la vam tornar a remuntar al 94, que vam fer una gira per tot Espanya i vam estar un mes i mig al Teatre de la Comèdia, que vam veure una cosa que jo no havia vist mai, que era rebenta. O sigui, hi havia gent...
Rebenta?
O sigui, a mi, jo vaig entrar un dia a fer la funció i hi havia un senyor que em deia li rebenc entrades i dic, no cal. Ja l'he vist.
Home,
ja
li hauries hagut de dir, la compro, però, la bueno, compro, dius, la record, no?
Concerts, futbol...
Oh, i tant, futbol, és
en
rar.
En aquell
estrany.
Moment, els toros, no sé, rebenta, vale, sí. Però per una obra de teatre no, va ser un èxit absolut a Madrid.
Jo, Raquel, estiga, no sé si estem parats, però té una memòria espectacular, té.
Brutal.
Brutal, brutal. Perquè estàs aquí parlant d'estació d'enllaç, de la
ja,
data.
Ja us, he preguntat, ja us he preguntat quan durava el programa i quan m'heu dit el que durava he pensat que era poc.
Haurem de fer el segon volum de l'Alegria segon... de Viure. Doncs ara també volíem parlar d'un altre mitjà que t'enamora. La ràdio.
La ràdio.
Explica'ns, perquè clar, aquest mitjà que ens fa també cultivar la imaginació, també fer memòria.
Sí.
Doncs explica'ns, perquè tu tens molta vinculació i evidentment després en parlarem també amb aquesta emissora.
Amb aquesta casa, sí, sí. La ràdio és una cosa que a casa meva sempre estava engegada. Sempre estava engegada. La ràdio, el meu pare anava a treballar i la meva mare estava a casa i la majoria de converses a l'hora de dinar, perquè tenien tots dos posats la mateixa ràdio. El meu pare venia a recanvis de cotxe en una botiga i tenia posada la ràdio. I llavors de sobte arribava a casa i diu, escolta, què he sentit? Ara m'ho invento, de la pujada de la llum. I entrevistant aquell especialista, llavors m'han vingut un a comprar, què ha dit? I la conversa era perquè tots dos escoltaven la mateixa ràdio i parlaven dels temes que sentien. I llavors és... un mitjà que sempre m'ha fascinat. Jo me'n recordo que, clar, quan jo era petit hi havia TV1.
Sí, TV1.
I, i llavors hi havia la 2, però a casa meva no tenia... No, només podíem veure TV1, no, no teníem el UHF.
UHF és el que anava a dir, eh?
No teníem. I això, i llavors la ràdio... I me'n recordo que jo quan arribava de l'escola a la ràdio feien programes infantils. I feien programes infantils en els que hi havia una narració, hi havia una història... I sempre he pensat que és un mitjà molt, molt màgic i que és un mitjà que està en... O sigui, està entremig de la, del llibre i de la tele. La tele ja t'ho donen tot fet, no cal que t'imaginis res, però és clar, l'imaginari de la ràdio que de sobte un digui... Què tal? Com estàs, Manel, el Marcià? I que sentis una... I tu et pots imaginar aquell... persona de Mart, aquell ésser de Mart, el pots imaginar de la manera que vulguis. I els personatges són els teus, no? I recordo molt això, aquestes tardes, i sentint partits de futbol i tota la pesca, i és una cosa que a casa meva sempre, sempre ha estat engegada a la ràdio.
I la ràdio de nit, també, no?
La ràdio de nit, també, sí, la ràdio de nit. La ràdio de nit, el que passa, jo vaig haver de deixar-la de consumir perquè no podia dormir, perquè m'enganxava.
Estaves allà fins a les 3,
m'enganxava
a
la ràdio, escoltava el programa aquell de la nit dels ignorants, exacte. I anava pensant, ai...
201, 0, 0, 0.
No ho sé, no me'n recordo, sí, el número, sí. Vaig trucar una vegada, vaig trucar i vaig fer una entrada triomfal a la nit dels ignorants, vaig quedar molt bé.
Sí?
Per què ara explica això?
Ja, que vas preguntar, que vas preguntar?
No, vaig trucar per donar una resposta i... la productora em va dir ets el següent. Dic, vale. I llavors va trucar algú, no sé, imaginem que parlaven d'alguna cosa de medicina, algú havia preguntat alguna cosa de medicina i va trucar el doctor no sé què, i com que va trucar el doctor no sé què el van passar, i jo ja feia estona que m'estava esperant ja el telèfon, i llavors de sobte diu Maria Àngels d'Esparreguera, i jo dic collons, i m'havien punxat a mi. I vaig entrar a la nit dels ignorants amb un collons, i el Cuní em va dir, noi, has quedat ben retratat. Per més inri, em sembla que la resposta que vaig donar la vaig donar malament.
Boníssim, però mira, la sinceritat i l'espontaneïtat i també la màgia i la proximitat de la ràdio. Jo sempre dic que és un mitjà que sempre s'ha dit que es troben hores baixes i tot el contrari. I ara amb el fenomen podcast també, no? Amb molta gent, doncs, l'acompanya. Nosaltres volíem parlar, clar, de la teva col·laboració també en aquesta casa, però, escolta, primer, doncs el missatge que tenim del Marc Sabater, és directe també d'aquesta casa.
Aviam.
Hola, Santiago, què tal? Com va? Mira, m'han trucat de la ràdio, m'han dit que et feien una entrevista i m'han demanat aviam si jo podia portar alguns dels records que tenim en comú. Així que m'he posat a pensar, m'he posat a recordar coses i me'n surten moltes, però no totes, com deus imaginar-te, es poden explicar per la ràdio. Així que en destaco tres. La primera és el moment en què ens vam conèixer. Potser tu no te'n recordes, però jo sí, perquè érem un assaig del Hamlet de Lluís Omar a Barcelona i allà va ser el lloc on ens vam conèixer. L'altra cosa que recordo molt, potser la que recordo més, és unes vacances a Portugal. Unes vacances que, s'ha de dir, són les vacances de la meva vida, que he rigut més i que més tonteries he fet, probablement. I la tercera cosa, naturalment, és la ràdio, el moment en què vam coincidir a Ràdio Sabadell fent el Sí o Què, un programa que ha passat a la història d'aquesta emissora, un programa que estava molt bé, que ens ho vam passar molt bé, i que va ser un gran programa amb la Mireia, el Manolo, el Ferrús i un personatge per allà que voltava, que es deia Trunyo, i que va fer les delícies de l'equip i dels oients. En fi, són tres dels molts records que podria posar sobre la taula i, no sé, espero que tu també te'n recordis i que també en tinguis tants bons records com jo. Vinga, un petó per tots. Adeu.
Un petonàs al Marc, sí, i va, sí, que hem fet arqueologia i hem trobat un fragment d'aquell programa.
Què dius?
Produccions Sí o Què presenta... Que s'acaba! Que s'acaba!
Vaja, després de 5 anys en antena, el programa El Sí o Què deixa d'emetre's. Ara que li havia agafat el tranquillo, no sé per què ho deixen aquests nois. Perquè el programa és molt bo. Surten uns xavals de la meva quinta que ho fan estupendo. Però clar, té lògica, no tenen competència. El Gabilondo ha marxat a la tele, el Derolmo no sé quan tenia els pets i l'Urribarri només el conviden a programes d'homenatge. Si és que ja no es fa ràdio com la que es feia abans. I aquests xavals s'han de jubilar. Bé, espera't que no estiguin ficats en l'Operació Malaya i el director els hagi dit...
I escolta, també tenim una altra companya, ara comentem tots els missatges, però també volíem doncs, afegir en aquesta entrevista el Marc Rius, també, l'actor sabadellenc també de la companyia La Calòrica.
Hola Santi, què tal? Soc el Marc Rius. A veure, fot molts anys que ens coneixem ja, hem tingut la sort de coincidir a l'escenari. Per mi, vaja, la sort per mi, bàsicament, perquè a més ja t'admiràvem des de fa molts anys, des d'abans que ens coneguéssim. I res, m'agradaria, d'altra banda, agrair-te molt fortament, a part de tota l'ajuda que ens hagis pogut donar al llarg de tots aquests anys en el vessant teatral, agrair-te l'oportunitat que ens vas donar per poder trepitjar la ràdio, i en aquest cas aquesta casa, Ràdio Sabadell. El Santi, juntament amb la Mireia, van estar conduint un programa de ràdio als migdies d'humor, i bé, nosaltres ens van oferir, quan tots just érem uns pipiolos amb l'Albert, ens van donar l'oportunitat de tenir una petita secció al programa setmanal. Nosaltres vam acceptar amb els ulls oberts, amb els ulls tancats, i ens ho vam passar molt bé. El que passa que, clar, no en teníem ni idea, però ni idea. I gràcies a la seva paciència i a les seves ganes de comptar amb gent més jove de la ciutat, doncs vam poder estar una temporada col·laborant en el programa i la recordo, tinc un record molt, molt, molt bonic de tota aquella època. Res, que gràcies per la paciència, pels consells i per tota l'ajuda. Vale? Una abraçada, Santi.
Doncs un petonàs també pel Marc, que també va participar a l'Alegria de Viure.
Pels Marcs.
Sí, també va estar aquí el Marc, a l'Alegria de Viure, sí, sí.
I quins records, no? Sí. Quina etapa, no?, més divertida,
sí,
també.
Sí, una etapa molt divertida, perquè, esclar, amb això que et deia de la ràdio, doncs era la cosa que volíem potenciar nosaltres, no? Vam començar fent, el primer any fèiem un concurs telefònic, simplement, i llavors el segon any se'ns va donar la possibilitat de fer un programa, i fèiem el programa i després el concurs telefònic, fèiem una hora i mitja de ràdio. I, és clar, era un personatge, aviam, salvant totes les distàncies i tota la poca experiència que teníem nosaltres, era un programa que semblava, per dir-ho d'una manera, seria tipus la competència que estan fent a RAC1. No? Amb aquests personatges que xerraven, que entraven, sortien, teníem un impertinent que anava pel carrer i feia preguntes impertinents, el Marc, l'Albert i l'Òscar, els del Galliner,
sí,
que anaven pel carrer i feien preguntes sobre notícies inventades. En recordo una molt divertida, que crec que van preguntar que havien trobat unes restes romanes per aquí a Raona i que encara hi havia els romans vivint i que se semblava, que es pensava que s'havia de fer amb aquesta gent, no? I havien tingut el Ricard Ostrell,
sí, també, sí, sí.
També com el col·laborador. I llavors ho fèiem amb el Manolo, que havia sigut cap tècnic d'aquesta casa, i el Ferrús, i la Mireia, no sé, reiem molt. Jo feia i vam voler, per aquesta cosa que deia abans de la cosa infantil i de l'imaginari, vam posar una petita sèrie que es deia La meravellosa història... La fantàstica història del meravelloso niño cocodrilo. I llavors anava d'un personatge que quan van obrir la ràdio se'l van trobar tancat aquí. I era un nen que parlava... No deia cap lletra de les que es poden dir malament, no en deia cap de bé.
No,
recordo que fèiem uns guions i reiem molt. Jo recordo que feia aquest personatge del niño cocodrilo i els altres reien tant que m'havia... O sigui, feia el personatge amb els ulls tapats perquè no els podia veure riure, perquè si no, no podia continuar el guió. Ens ho vam passar molt bé i vam fer coses molt divertides.
I amb aquest humor, no? Irreverent, també molt de la colla de Sabadell, també,
sí,
no? Historiador,
molt,
Josep.
Molt avançat a l'època, també, sí, perquè estem parlant de fa uns quants anys. Ja,
sí, clar, això, sí, sí. Ràdio Sabadell,
sí,
va començar el 2001.
Si farem que, 20 anys.
20 anys.
L'octubre farem que, 20 anys.
És que jo recordo que havíem de començar l'1 d'octubre i vam començar l'11 de setembre del 2001. Ràdio Sabadell va començar a emetre amb els atemptats i llavors vam viure aquí una cosa que va ser una de les experiències més bèsties i que llavors dius, ostres, que bé haver-ho pogut gaudir des de la ràdio, que van ser els atemptats de l'11M. Els atemptats de l'11M estàvem aquí, jo me'n recordo de llevar-me amb la ràdio posada, Ràdio Sabadell, i comencen a dir que hi han hagut aquests atemptats a l'estació
de Totxa,
a Madrid, i venir aquí i dir què s'ha de fer. I me'n recordo de... Se'ns ha espatllat l'impressora o no sé què.
Això continua passant, si només fos la impressora.
Ja sé què va ser. Havíem d'enviar, perquè teníem el comunicat d'Al-Qaeda i l'havíem d'enviar a algú que teníem per telèfon perquè el pogués llegir, era algú que sabia àrab, i no hi havia escàner, no sé. I vaig anar a casa, el vaig escanejar per poder... I tota aquesta mena... De sobte veus que... La ràdio és un mitjà que si no te l'estimes, tu pots passar molt, o sigui, és molt dur, però en els moments aquests que veus que de sobte tothom se l'estima i tothom està aquí i passa hores per fer el mateix programa i el que sigui, les hores que sigui, i jo me'n recordo que jo estava assajant, vaig marxar d'aquí d'acabar de fer el programa, evidentment no vam fer un programa d'humor, anàvem parlant, entrava gent, vaig convertir com en un presentador de magazín, però vaig anar a assajar a Barcelona, vaig tornar a venir aquí si es necessitava res, vull dir que... Ostres, és una de les experiències aquestes humanes, no?, de veure tothom estant allà, anant tots a una, i perquè sortís aquí i poder donar la informació del que estava passant, perquè a més amb la pandilla aquella que teníem allà a Madrid, diguéssim, d'Acidoeta...
No, sí, i tant, aquella...
La cosa es feia...
Els del PP, Acidoeta.
Es feia molt... Era molt
feixuga, molt feixuga. Jo el veig molt enamorat de la ràdio encara,
aviam si... L'haurem de fitxar aquí al matí, eh?
Sí, ho trobes a faltar la ràdio?
No, m'agrada molt la ràdio,
sí? No, podria, ja es nota, eh?
Suposo que podria fer coses, el que passa que no sóc periodista, jo. Però, home... Aviam, ja veieu que parlo molt.
Ja en parlarem, Santi. Jo crec que aquí hem de celebrar amb tu els 20 anys,
de Ràdio Sabadell.
Ja ho sabeu.
I escolta, perquè el temps passa, i clar, només volia un esment a aquest viatge que també explicava el Marc Sabater.
Exacte, allò de Portugal.
Que Portugal.
Si es pot explicar, si es pot
explicar. T'agrada viatjar i amb amics.
Jo recordo que vam riure molt, vam anar junts a Portugal, i vam fer una ruta amb cotxe i ens ho vam passar molt bé. Recordo anècdotes com arribar a Portugal i asseure'ns en una plaça, allò que duíem que el primer dia, duíem un entrepà i ens vam asseure allà a la plaça a menjar l'entrepà o no sé, i vam sentir el rellotge i vam dir que va malament aquest rellotge. I esclar, no sabíem ni que a Portugal hi havia una hora menys. Vam riure molt i vam fer amb cotxe i aquelles coses que passen que dius, això ja deu ser aquí, i vam anar a veure un castell i vam deixar el cotxe perquè allà on hi havia cotxes aparcats al costat de la carretera, i vam caminar potser dues hores per arribar, i esclar, totes aquestes estones te les passes tan bé com pots allà... i si estàs en bona companyia i bons amics, i la veritat és que recordo com un viatge que vam riure molt i ens ho vam passar molt bé.
I ara, que, sí, digues.
Parlant d'amics, perquè també el Marc explicava, no?, que els hi vas oferir l'oportunitat, no?, eren joves, de fer ràdio, i ara també, doncs, parlant de la col·laboració amb el Galliner i amb la Calòrica.
Ah, sí, és que ara has dit del Marc, pensava en el Marc Sabater. Sí, nosaltres necessitàvem... Esclar, els programes aquests, com més veus tenen, millor. I llavors vam idear unes seccions diàries, cada dia n'hi havia una diferent, i amb ells els hi vam oferir aquesta opció. Llavors ens vam conèixer amb el Marc, l'Òscar i l'Albert, i el Xavi Salabert, que també és el quart membre del Galliner, no hi participava, i feien això. Llavors... Hi va haver un moment que ells, esclar, tot això ho feien, el Gallinera es van constituir, era teatre amateur, per dir-ho d'una manera, però després tots s'han professionalitzat, i llavors hi va haver un moment que van dir, doncs volem mirar de fer el salt, que això sempre és la lluita aquesta del Galliner, i van muntar el Justus d'Albert Camí, que vam estar seleccionats finalistes al Premi BBVA, o de Caixa de Sabadell, diguéssim, i a partir d'aquí, doncs, sempre que m'han demanat i sempre que he pogut, perquè, esclar, les coses de vegades no es pot, doncs he participat amb ells i els vaig dir, bueno, jo no sóc del Galliner, però què sóc? I em van dir, ets fill adoptiu, em sembla. Fill predilecte del Galliner. I amb ells ja porto tres muntatges que vam fer el Justus. Després vam fer els fusells de la mare Carrà, que ara, del senyor Carrà, que ara l'hem tornat a fer a la Festa Major, i un tercer espectacle que vam fer, que es diu El Muntaplats, que vam estrenar al març i que aquest estiu també s'ha pogut veure aquí al Fresh Festival, i que, si tot va bé, espero que tornem a la quartera a fer-lo.
Ah, esperem, no, esperem, que tenim esperem, ganes sí, també sí. d'anar al teatre. Se'ns acaba el temps.
Sí. Ara que deies això molt ràpid, això que deies això de Portugal, que ara pensava en La Ciutat Blanca, aquella que surt el Bruno Gans, una pel·lícula fantàstica.
No l'he vista.
L'has de mirar, del Bruno Gans. Cinema, així, molt ràpid. I cinema, com ho portes? Això?
Cinema, com ho porto? Doncs sí. Cinema vaig també començar allò bastant amunt, perquè vaig fer la primera pel·lícula que va fer la Carmen Maura després de barallar-se amb l'Almodóvar, que això, quan la Carmen Maura es va barallar amb l'Almodóvar, va ser un
notició. Ja no valia tanto, no?
Va ser un notició, i la primera pel·lícula que es va fer era una pel·lícula dirigida per Félix Rotaeta, basada en un llibre seu, que es deia Chatarra, i que els protagonistes eren la Carmen Maura, el Mario Gas, hi havia l'Àlex Casanovas,
déu-n'hi-do,
la Rosario Flores,
toma ja,
la Rosarito, i jo, i llavors d'altres actors més de repartiment que no recordo. Però va ser una experiència. Llavors he fet un parell de pel·lícules amb el Ventura Pons, però no ha sigut un mitjà d'aquells que m'hagi prodigat molt.
I Barcelona Nit d'Estiu, no?
Barcelona Nit d'Estiu, sí, Barcelona Nit d'Estiu va ser una experiència divertida, perquè precisament al Dani de la Orden se li va acudir fer aquesta pel·lícula per sentir la cançó del Jo Mai Mai del Joan Dausà, sí. I llavors volia fer una història sobre el Jo Mai Mai, i li va demanar al Joan Dausà aviam qui volia que fes aquella història. I el Joan Dausà havíem fet teatre junts, vam participar en una obra de teatre junts al Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, una obra que es deia Una ciutat brillant, i ens coneixíem, i em va trucar i em va dir, vols fer això? I vaig dir, vale, doncs som.
Endavant, no?
Endavant, amb les atxes, que diuen, no?
Ja està.
Però ets més teatrero, no?, que diem aquí a Sabadell, de
sí,
teatre,
sí.
No?
Sí, és molt diferent, fer teatre, cine i televisió, són tres coses molt diferents.
És molt tòpic, no? Sempre es parla de les
sí,
diferències.
Sí, però és diferent, és sí? diferent, és molt diferent. El cinema et poden... O sigui, pots no tenir l'actor davant i dir riu, plora, no sé què, no sé quantos, i llavors ho posen com a reacció i allò funciona. Clar, s'ha de fer bé, també, eh?
No, ja.
Però vull dir que és una cosa com molt... Clar, i de sobte, jo la primera experiència aquesta de cinema que vaig tenir amb el Félix Rotaeta, recordo que estàvem en una seqüència que donava la rèplica a l'Àlex Casanovas i estava enganxat a la càmera, amb la càmera aquí, li deia mig ull i anava parlant amb ell, i jo pensava, o sigui, la interpretació, allò de mirar els ulls a la gent i dir-li una cosa de veritat, com ho pots fer si aquí hi ha 15 tios i ties vestits de negre, amb càmeres i focus i tot aquest merder, com pot ser? I té aquest punt de dificultat, no?, de saber, de sobte, abstreure't d'això i poder contestar i parlar. Al teatre, evidentment, el teatre sempre és molt més fàcil quan et trobes bons companys i gent que quan estàs a l'escenari i li mires els ulls i li dius hola, et contesta hola, i entres dintre aquest joc, no? Però, esclar, té una cosa de continuïtat. A part del cinema, que té aquesta cosa, que avui graves l'última seqüència i l'últim dia graves la primera. Vull dir que has de tenir molt clar també el recorregut del personatge. Amb el teatre el vas fent a mesura que vas fent la funció.
Són dinàmiques molt diferents, però m'imagino que on et truquin, no, Santi? Sí, sí, més sí. En el moment actual.
El que sigui. Sí, sí.
S'ha notat molt la pandèmia a nivell de les feines i
sí,
de tot?
Sí, sí. Nosaltres encara estàvem començant a treure els ulls una mica de la crisi del 2008, perquè amb la crisi del 2008 es va reduir molt la quantitat de produccions i molt la quantitat d'actors que participaven a cada producció. Això s'ha reduït molt, i també molt les produccions que tinguin una certa qualitat, que tinguin, que tu puguis dir visc d'això, això també ha desaparegut, i hem arribat a una precarietat molt bèstia, i havíem arribat al 2008, semblava que començàvem a treure el nas, i ara ens ha vingut això. Clar, ara hi ha moltes produccions que veurem aquest any que potser estaven programades per al 2020 o el 2019. I és clar, ara és molt complicat i és molt difícil. A part que la gent que les empreses omplir un teatre al 100%, omplir-lo al 70%, per ells mata. També és molt diferent i vull dir que és molt difícil. Jo animo molt a la gent a que el món de la cultura necessitem que consumiu cultura, que aneu a
exacte.
Concerts,
exacte.
Que aneu a veure sí. dansa, que aneu a veure òpera, que aneu a veure teatre,
que
aneu a veure
llibres.
Música clàssica, que llegiu llibres. Llibres, durant la pandèmia, se'n deuen haver llegit molts, m'imagino. Vull dir que potser el sector editorial no sé com està, no sé si els ha afectat la pandèmia. Però
suposo que no hauran guanyat tant com les plataformes digitals.
No, potser no.
Les llibreries, però sí que és cert el que
jo,
dius. Que...
Des de la pandèmia porto un llibre cada setmana o cada 10 dies, eh? Vull dir que he fet una quantitat de lectura impressionant. Vull dir que no sé si s'ha notat molt, però realment el món de la cultura, el món de les arts...
Es nota molt, es nota molt.
I després que ens van tancar nosaltres els fusells de la senyora Carrà, que hem fet ara a la Festa Major, això aquest, ja l'havíem suspès dues vegades.
Imagina.
L'havíem reprès, van tancar, vam fer una setmana, un cap de setmana, van tancar el teatre, ens vam quedar sense 3 o 4 funcions per fer. Les vam reprogramar el dia que havíem d'estrenar, una de les actrius va donar positiu de Covid, vam suspendre, i ara aquestes 4 funcions que hem fet... Bueno, de fet, al cap de 2 dies teníem totes les entrades venudes, perquè, és clar, teníem com una llista d'espera.
Clar, tota la llista d'espera.
Hi ha ganes, no? Hi ha ganes, malgrat
doncs,
tot, hi ha
sí,
ganes.
Nosaltres animem els nostres oients, sempre diem exacte. Al matí que la cultura és segura i necessària, perquè en plena doncs, pandèmia jo crec que no vam acabar bojos, precisament per això. Pels llibres, per les pel·lícules, per la
va
música.
Ajudar, va ajudar.
Va ajudar molt.
I hem de tornar
se'ns acaba el temps, ara sí que ja fora de temps. Quan s'acaba l'alegria, quan s'esgota, quan es perd, on la trobes?
L'alegria?
L'alegria de viure.
Bueno, la trobo amb la meva família, és el millor que... Jo crec que és el millor que he fet. Vull dir, fora de la fe... I la gent, la meva família, i la gent del meu voltant, evidentment, els amics... Jo trobo, penso que... jo per molt que m'estimo la feina d'actor... Sempre penso que l'important són les persones. I realment, per exemple, amb aquesta feina, quan et trobes bones persones, doncs la gaudeixes molt més. I les persones, els amics, són els que t'ajuden a tirar endavant i et donen aquesta alegria de viure. No?
Que ara costa
trobar-la, en aquest moment que estem.
És complicat.
És complicat, eh? Has de furgar molt. Sort que tenim...
Per això anem aquí picant pedra, el Josep Aledra i jo, piqueu. Intentant doncs, animar una mica...
Aquesta joia de viure, no? I això, i també, quins recomanes? Quins recomanes? Una persona, dues, perquè vingui a compartir amb nosaltres l'alegria de viure.
Què em dius ara?
Ara això t'ha
posat...
No m'ho esperava.
Ara t'hi he agafat aquí...
Persones de Sabadell.
Sabadell o relacionades amb Sabadell. Vull dir...
Costa molt, ara m'has fet una pregunta. Clar, els del Galliner ja els heu fet, no? Bueno, heu fet el Marc Rius.
Home, tots no.
Tots no, tots no. Home,
l'Albert González seria una bona...
Vinga, sí.
El Marc Sabater, també.
Fantàstic, veus?
Veu tenir. Tinc el... Jo col·laboro també he col·laborat fa molts anys i estic amb ells amb Vilus Teatre.
Home,
i el Jordi Fiter també, clar, i ara diré noms d'actors, el Jep Barceló, l'Anna Fiter
també ha estat l'Anna.
Vull dir que tenim molta gent que té
molt
tenim fantàstic. A més, ara que has dit això, també fem un record al Salvador, que ens ha deixat aquesta
bona,
que també va passar per l'alegria de viure, i sempre parlava, ens va explicar l'anècdota aquesta del carrer de les comèdies.
Sí, el carrer de les comèdies. Explica'm-la.
Explica això, que és clar, Sabadell és dels pocs llocs que hi ha al món que té un carrer dedicat al teatre.
El carrer de les comèdies.
Que això ja ve del segle XVI, vull dir que ja hi havia precedents, no del nom, però que es feia ja teatre.
Ja es feia teatre.
I això el Salvador Fiter, amb el llibre aquell, una persona fantàstica, i que ha fet molt pel teatre.
Ha fet molt pel teatre, sí, sí, clar, Palestra, el Teatre
exacte.
Del Sol, vull dir que ha sigut una persona que ha estat molt amb la cultura
de Sabadell
i amb el teatre, i home, és una pèrdua. Realment, és clar, jo el vaig conèixer ja de gran, clar, jo... quan conec molt el Jordi, conec l'Anna, conec la Montse, i és clar, et sap greu, no? Però és clar, jo llegia comentaris a Twitter,
persona...
a Instagram, comentaris d'amics, jo vaig començar amb ell, a mi em va ensenyar molt, i realment, quan veus que la gent és tan estimada, dius, ostres...
I a més,
que aquest és l'objectiu a la vida, jo crec, eh?
Sí, sí, sí. Home,
facis que, el que facis...
Que et recordin i que siguis estimat i que la gent et recordi. Jo penso que és un gran llegat que ha deixat el Salvador i que tota la seva família han d'estar...
Ben orgullosos.
I la ciutat.
Sí, una abraçada, sí, també, perquè jo sé que ens escolten per tots ells. Per acabar, l'última cançó. T'havíem demanat tres, però és que anem molt fora de temps. Sí, llavors,
ha de ser l'última?
La que tu vulguis, la que tu vulguis.
La que tu vulguis.
Mira, jo triaré, la que tinc aquí, la segona, que és una cançó dels Burros, que és clar, era un... Això era abans de que fossin a Vic, sempre deien que eren perquè van tenir tres noms, eren Los Ràpidos, Los Burros i llavors L'Último de Fila, i sempre es deia que eren Ràpidos però por Burros se quedaron en L'Último de la Fila.
Toma ja.
Boníssim el joc de paraules.
Tenien la teoria de que a ells la cosa no els anava bé perquè el nom no els anava, però tenen una cançó fantàstica que es diu Conflicto Armado, que és una cançó d'amor que a mi sempre m'ha tocat amb una d'aquestes lletres críptiques que de vegades tenen els de L'Último de la Fila, però que sempre m'ha agradat molt i sempre m'ha emocionat.
Doncs vinga, amb aquesta cançó posem punt i final a l'alegria d'avui. Moltíssimes gràcies, Sergio.
Gràcies
Ricard,
a vosaltres.
Molt
moltes
bé.
Gràcies.
La vi ayer venir fundiendo a su alrededor. Ya está. Pensé, se lo digo y a lo mejor la suerte me acompañó. Andamos hasta el portal, su mirada me mató. Mi cuerpo por fin salvé. Llamé, verá, anoche la conocí. No está, no, no sé. Ha salido y no volvió. La busco desde hace un mes. Se lo dices tú si la ves. La única posibilidad de sobrevivir. Entiende que existas tú, que vas de...